significa destinar un màxim del 10% del parc immobiliari a lloguer vacacional i no a totes les zones de les Balears, a les més tensionades, ni això. Aquesta és una de les propostes que s'han llançat avui a la UIB, on experts en geografia i habitatge han parlat de com fer front a la crisi residencial a l'arxipèlag. Una crisi que passa per un increment poblacional que creix a un ritme superior a l'estoc immobiliari disponible. I amb aquesta dinàmica s'ha posat damunt la taula una projecció que, com a mínim, obliga a reflexionar. En els pròxims 15 anys s'han de construir 20 habitatges al dia per respondre a tota la demanda que suposaran els 200.000 nous residents que tindran les Illes Balears. L'habitatge és avui un tema central de l'actualitat, aquest divendres 19 de juny, darrer dia d'escola. Tot i la tristesa d'alguns, molts encara han gairebé 3 mesos de vacances amb il·lusió i molts de plans.
En setembre m'aniré a Argentina.
Aniré a Jaén a veure les meves cosines.
I pues a passar-me-lo bé, no?
Joan Jiménez, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Carme Moreno. Bon dia.
Bon dia.
Que passen pel primer mort per balconing de l'any. Ha estat a Eivissa.
Es tracta d'un home que va caure del setè pis a Sant Antoni fa 2 setmanes. Va patir un traumatisme cranioencefàlic greu i ha estat 11 dies ingressat a la unitat de cures intensives de la policlínica Nuestra Senyora del Rosario, on avui ha mort. El jove, de nacionalitat colombiana i resident a Mallorca, passava uns dies a casa d'uns familiars.
Dimiteix el director general d'Agricultura, Fernando Fernández.
Ho ha confirmat avui el Consell de Govern amb el nomenament de la seva successora, Georgina Brunet, gerenta de l'Institut d'Investigació i Formació Agroalimentària. Fernández va arribar el 2021 a la Direcció General d'Agricultura, que va mantenir tot i el canvi de govern.
A Mallorca continua la polèmica pel cas Bestar. Llorenç Galmés afirma que analitzarà les despeses de l'alt càrrec de Vox, però de moment no el destitueix. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. El president del Consell de Mallorca s'ha pronunciat avui per primera vegada sobre l'informe oficial que revela repostatges de combustible injustificats i hores intempestives per part de Bestar. També desplaçaments a llocs on no tenia cap acte institucional. Galmés diu que s'analitzaran aquestes despeses, però recorda que un altre informe va dictaminar que no es va fer mal ús de béns ni de vehicles oficials de la institució. En canvi, Més per Mallorca considera que la continuïtat de Bestar és políticament insostenible.
Ciutadella manté que fins que una sentència ferma no l'obligui a retornar al trànsit a la plaça d'Esborn, esgotarà totes les vies judicials. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Ahir va registrar el recurs de cassació contra la mesura cautelar que l'insta a retornar-hi els cotxes de manera immediata. D'aquesta manera pretén guanyar temps. En el ple municipal d'ahir a la nit es va rebutjar la petició del Partit Popular per crear una taula de diàleg amb els 22 empresaris denunciants.
I pendents en aquesta hora de la segona sessió del debat de l'estat de Formentera que s'està celebrant. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Els partits polítics han aprovat per unanimitat propostes relacionades amb la millora del finançament del Consell i també per fer front al problema de l'habitatge. També s'ha aprovat l'encàrrec d'un informe jurídic sobre Eivissa Circular per defensar el dret a la mobilitat dels formenterers que moltes vegades han de viatjar a l'illa vecina per accedir a recursos o serveis que no es donen a Formentera.
A l'informatiu parlarem també de la nova peça separada del cas Begoña Gómez, que ha obert el jutge Peinado. Aquesta investiga la dona del president espanyol per presumptes delictes de prevaricació i de frau dels interessos de la Unió Europea per suposades irregularitats en una sèrie de contractes sufragats amb fons europeus. En parlarem en els pròxims minuts. Pel que fa als esports, el Real Mallorca continua sense entrenador i sense parlar del mercat de futbolistes. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Vedat Muriqi ja és a Istanbul per passar la revisió mèdica i convertir-se en nou jugador del Fenerbahçe, i el fitxatge de Pablo Maffeo amb l'Olympiacos ja és oficial. El Mallorca, després de dies de silenci, s'ha pronunciat tan sols per confirmar l'adeu de Maffeo, però encara no ha dit res de la sortida de Muriqi, així com tampoc si hi ha cap novetat de la sortida de Martín de Michelis.
Molt pendents avui del temps, de la pujada de temperatures que s'espera a partir de demà. Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui cap vespre esperam un cel bastant entrebolit. Tindrem alta concentració de pols en suspensió. No esperam molta presència de núvols, però la pols farà que tinguem un cel bastant blanquinós. Atenció a les temperatures, perquè en aquests moments ja s'enfilen per damunt dels 35 graus en alguns punts. Podem arribar a superar els 36 o fins i tot 37, però serà sobretot demà, quan la calor pitgi de valent i a punts del ponent i mitjorn de Mallorca es poden arribar a superar fins i tot els 39 graus. El vent, tant avui a la baixa com demà, bufarà entre fluix i moderat de llevant i, per tant, a les costes, a les platges exposades, hi trobarem la mà més moguda amb àrees de maró.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem fa uns moments, Eivissa registra el primer mort per balconing a Espanya. L'home va caure del setè pis de Sant Antoni de Portmany ara fa dues setmanes. Es trobava a l'UCI en estat crític i avui ha mort. El jove, de nacionalitat colombiana i resident a Mallorca, passava uns dies a casa d'uns familiars. Ivonne Aranyó.
Segons la Guàrdia Civil, hi havia evidències que es va precipitar després d'estar de festa. Hores abans, la policia local ja s'havia personat a l'habitatge per les queixes dels veïns. El primer cas de mort per balconing l'any passat també es va produir a Eivissa, on quatre persones van perdre la vida, tres d'elles al mateix hotel, l'Ibiza Rocks, que es va veure obligat a cancel·lar la seva programació de concerts. Enguany, de moment, hi ha un mort i cinc ferits a les Balears. Segons la Fundació IO, formada per personal sanitari, és en 2010 quan es pren consciència del fenomen del balconing. Espanya lidera la llista d'incidents, seguit de Tailàndia, Països Baixos i Estats Units. A Espanya, la majoria dels casos es concentren a Sant Antoni, a Eivissa, i a Mallorca, concretament a la platja de Palma i a Magaluf. Dels casos registrats a Balears, més del 90% són homes, entorn als 24 anys, i la majoria són britànics. Els segueixen els alemanys. Més del 90% dels casos estan relacionats amb la ingesta d'alcohol i també un alt percentatge amb la barreja d'alcohol i drogues. La majoria dels incidents solen passar a primera hora del matí.
No deixem a Eivissa, on arriba l'estiu amb més seguretat policial. Enguany hi haurà 100 efectius nous de la Guàrdia Civil, 70 en plaça fixa. Per primera vegada en molts d'anys quedaran cobertes les unitats que patrullen el carrer. Ho ha assegurat la delegació del govern estatal a les Balears en la presentació dels reforços per aquesta temporada. Gemma Guasch.
Els agents de reforç de la Benemèrita estaran fins al 31 d'octubre a Eivissa, superen lleugerament els de la temporada passada. A més, destaquen que enguany arriben un centenar d'agents a l'illa, 30 dels quals hi estaran un any en pràctiques. Els altres vendran com a resultat del concurs de trasllats i es quedaran també un mínim d'un any. És Alejandro Hernández, general de brigada cap de la zona de la Guàrdia Civil de les Illes Balears.
Algunos vienen voluntarios, por lo tanto tienen un periodo de 2 años que tienen que estar en las islas. Otros vienen con de manera forzosa, con lo cual tienen un año que tienen que estar en las islas y a partir de ahí ya pueden decidir si quieren quedarse o no. El esfuerzo que estamos haciendo desde la Guardia Civil, desde la zona de la Guardia Civil, es intentar mejorar las condiciones de nuestros guardias civiles en todos los sentidos, desde el punto de vista de la vivienda, pero también en el punto de vista económico y profesional.
Aseguren que amb l'arribada d'aquests agents queden cobertes les unitats de seguretat ciutadana a l'illa per primera vegada.
Que digamos son lo que ustedes ven normalmente patrullando por las calles, los que hacen la seguridad ciudadana. Eso queda cubierto al 100%.
Han destacat també que el govern de l'Estat licitarà enguany els projectes per construir els habitatges de la Policia Nacional a Eivissa i també el solar cedit per l'Ajuntament de Santa Eulària a Santa Gertrudis per construir pisos per a la Guàrdia Civil. Parlen d'una inversió inicial mínima d'uns 33 milions d'euros en ambdós projectes.
A Menorca, la Policia Nacional investiga la mort d'una dona que ha aparegut negada en una piscina, Axel.
La Policia Nacional investiga la mort d'una dona d'uns 30 anys que ha estat trobada sense vida a la piscina d'un xalet. El cos que surava l'aigua presentava indicis que apuntarien que la mort s'hauria produït hores abans. Els serveis sanitaris només van poder confirmar-ne la defunció. La principal hipòtesi és la d'un ofegament, tot i que la investigació continua oberta. Segons fonts policials, la víctima era una dona de nacionalitat argentina i hauria estat localitzada per un amic. Una comissió judicial s'ha fet càrrec del cas.
Mentrestant, les festes de Sant Joan són a tocar i ja està llest el dispositiu de seguretat que es veurà reforçat amb 56 agents de la policia local de Mallorca i Eivissa, 15 més que l'any passat. En total, 150 efectius al carrer, que juntament amb la resta de cossos d'emergències i la Policia Nacional treballaran sobretot per evitar bregues com els etílics i comportaments i cívics. També, però, per garantir la seguretat de les dones, evitar sobretot agressions masclistes, tocaments, besades no consentides, violència verbal i, en alguns casos més greus, violacions.
En cas d'atac, molt important, hi haurà punts lila d'atenció a les víctimes, un de fits al convent de Santa Clara i altres itinerants en els actes més multitudinaris. S'ha de tenir en compte que Ciutadella quintuplica aquests dies la població, fet que incrementa la possibilitat que registrin successos. Si no es troba el punt lila, podeu demanar ajuda a qualsevol persona uniformada que activarà el protocol d'atenció.
Qualsevol persona uniformada que estigui allà que demani ajuda. I a partir d'aquí ja s'activen els protocols i si ha de venir la policia o ja l'acompanyarem en un centre de salut si fos una cosa més greu i si no directament a posar la denúncia i intentar que mos expliqui qui és i faríem una recerca de possibles autors també.
Són les paraules de Rafael Coves, el responsable de Festes Segures. En dedica bona part de les persones que viatgen a Ciutadella són els lots i els lotes de Mallorca de 15 o 16 anys que hi van per primera vegada amb l'objectiu d'informar-los sobre els perills i de prevenir conflictes i agressions sexuals. El govern fa xerrades als alumnes d'ESO. Coves insisteix en el perill de la submissió química.
El més important de la submissió química és això, és dirigir la beguda. Això és un dels punts d'agressió que pot haver d'agressió sexual. I després, els ajuntaments lloguen aquestes finques en zones rústiques perquè parquin els cotxes per les festes allunyades i les fosques són zones també perilloses d'agressions sexuals. Per això se demana que no, que segons quin desplaçament no se facin totes soles.
La policia local de Ciutadella assegura que els darrers anys s'ha notat un descens en el nombre d'incidents. A banda dels agents de seguretat i dels serveis d'emergències, hi hauran de dir repartits per les zones de festa 30 voluntaris que en reforçaran la vigilància.
Mentrestant, dos dels detinguts en l'operació conjunta entre Policia Local de Palma i Policia Nacional a Son Banya han quedat en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. S'espera que avui hora baixa i passin els altres 5 detinguts.
Segons informa la policia, algun dels detinguts al poble varen intentar amagar drogues i diners en efectiu en un forat després de ser sorpresos pels agents. Més d'un centenar conformaren el dispositiu que va començar a les 9 del matí en accedir a la barriada tant a peu com en desenes de vehicles. Anaven directes a les casetes on el cos policial sospitava que es venien substàncies estupefaents. Estaven col·locades en forma de ventall en una esplanada per facilitar les transaccions i no vincular la seva activitat il·lícita amb els seus domicilis. Els agents varen enxampar desprevinguts els sospitosos que varen fugir i varen intentar desfer-se del material. Així i tot, els agents varen desmantellar 9 punts de venda de droga, 7 dels quals varen ser esbocats pels operaris de l'Ajuntament de Palma perquè infringien la normativa urbanística municipal. En total, es varen confiscar 0,5 quilo de cocaïna i 0,5 quilo de marihuana, a més de diferents quantitats d'heroïna i altres medicaments. També es varen decomissar 3.000 euros en metàl·lic i objectes de precisió per pesar els estupefaents.
Són les 2:13. El lleonès Alejandro Roa ha pres possessió avui com a nou president de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Ha estat a un acte solemne fa uns minuts a la sala del jurat del Palau de Justícia. Plaça del Mercat de Palma. Álvaro Alonso, bon dia. Quins han estat els missatges més destacats per part d'Alejandro Roa?
Bon dia. Roa ha volgut mostrar-se agraït de poder assumir aquesta responsabilitat després de 35 anys d'exercici de la professió i més d'una dècada en el Tribunal Superior de Justícia. També ha volgut destacar les particularitats que afronta la jurisdicció social a les Illes, marcada per la forta estacionalitat i les conseqüències que això té per les relacions laborals. En referència a l'Illa de la Calma, que descrivia Santiago Rusiñol, Roa ha advocat per un ordenament jurídic laboral que sigui garantista de drets i treballi per la justícia social. Alejandro Roa, nou president de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.
La justicia de calidad y destinada principalmente a los destinatarios, que son los ciudadanos y las ciudadanas de las islas, tanto en el ámbito de los trabajadores como de las empresas, y garantizar los derechos de seguridad social.
El president del Tribunal Superior de Justícia, Carlos Gómez, ha volgut destacar, a més dels coneixements i experiència jurídica de Roa, la seva capacitat de consens i diàleg.
Gràcies, Álvaro Alonso, en directe des del Palau de Justícia de Palma. Tot això, seguim parlant de qüestions laborals, perquè és el darrer dia de vaga dels metges. A l'espera de conèixer les xifres d'avui, d'ençà que es va iniciar el conflicte ara fa un any, l'IVA Salut estima que més de 83.000 consultes hospitalàries i d'atenció primària s'han suspès a més de 2.100 operacions quirúrgiques. Aquesta ha estat la cinquena setmana de vaga després que al febrer varen començar les aturades setmanals. Carme.
Una quarantena de metges s'han concentrat avui davant l'Hospital Mateu Orfila. El portaveu del sindicat mèdic Cimeval, Claudio Trial, ha advertit que si no milloren les condicions laborals, la sanitat pública tindrà dificultats per retenir professionals i assegurar que la possibilitat d'una vaga indefinida continua damunt la taula.
Si deixem de lluitar per això, ja ho he dit, la sanitat pública està en risc. L'atenció dels pacients està en risc. I després els professionals també deixaran de fer feina perquè cercaran millors condicions.
Segons el Cimeval, entre el 60 i el 70% dels metges MIR i els professionals que tenen en les consultes externes dels hospitals han aturat un dia més. La xifra d'anestesistes que han fet vaga ha estat elevada, ha estat la més elevada, precisament, i s'ha situat en el 95%, mentre que l'atenció primària, el 50% dels metges han secundat la protesta.
I ha dimitit el director general d'Agricultura, Fernando Fernández, que serà substituït en el càrrec per Georgina Brunet, gerenta de l'Institut d'Investigació i Formació Agroalimentària. Així ho ha confirmat avui el Consell de Govern amb el nomenament de la seva successora.
Fernández va arribar a les Balears l'any 2019, a principi de l'anterior legislatura progressista, com a cap de gabinet de la consellera d'Agricultura Mae de la Concha de Podem. Dos anys després va assumir la Direcció General d'Agricultura. Tot i el canvi de govern, Fernández va continuar el càrrec ja amb Joan Simonet del PP com a conseller de la matèria fins al dia d'avui.
A banda del nomenament de Brunet, el Consell de Govern ha aprovat els criteris d'un nou complement de productivitat que l'executiu pagarà als funcionaris que més rendeixin. Un premi, ha dit el conseller portaveu Antoni Costa, just i en la línia de la millora de condicions de feina dels empleats públics que es desenvolupa, diu, aquesta legislatura.
El plus es pagarà a tots els treballadors del sector públic, és a dir, els funcionaris, el personal laboral i el sector públic instrumental. El conseller Costa ha defensat aquest incentiu econòmic com una mesura, ha dit, per fomentar la productivitat i premiar els que més s'esforcin i donin resultats. Ha destacat que hi ha funcionaris que fan feina més enllà de la seva jornada laboral.
Queremos que este complemento de productividad sirva para eso, para generar y premiar a aquellos funcionarios, que los hay muchos, que hacen un buen trabajo, muestran máximo interés y, ¿por qué no decirlo? Pues muchas veces pues destinan parte de su jornada privada a hacer tareas de carácter público.
D'altra banda, el govern també ha avalat avui la tramitació parlamentària per via d'urgència de la limitació de vehicles a Mallorca, aprovada per majoria al Consell Insular. El conseller portaveu Antoni Costa ha previst que amb aquesta passa la llei sigui aprovada el darrer trimestre de l'any perquè pugui estar en vigor durant la temporada turística de l'any que ve.
Igual que han fet a Eivissa i Formentera i dels tràmits que ja han començat a Menorca, Costa ha destacat la importància de dotar també d'un marc legal al Consell de Mallorca per ordenar l'entrada i circulació de vehicles sota criteris de sostenibilitat i de capacitat de càrrega territorial. Ha dit també que el govern dona tota l'autonomia a l'administració insular per a decidir com ho fa i quins límits posa.
La llei ve del Consell Insular de Mallorca. I qui gestionarà l'entrada de vehicles a Mallorca és el Consell Insular de Mallorca. I, en conseqüència, serà el Consell Insular de Mallorca, pues, que serà el Consell Insular de Mallorca que implantarà la progressivitat, el nivell de reducció que estimi convenient.
Costa destacar que el govern comparteix la filosofia de la llei i que en la presa en consideració avui de la norma permet que continuï el tràmit parlamentari en caràcter d'urgència.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La compravenda d'habitatges a les Balears continua al canvi de descensos, però amb un ritme menor. Segons l'INE, el nombre d'operacions aquest abril ha caigut un 3,7% respecte d'un any enrere. La dada duplica la del conjunt de l'Estat.
Concretament, el quart mes de l'any es varen fer 1.051 operacions, són 40 manco que l'abril de 2025. Pel que fa a l'acumulat dels primers 4 mesos de l'any, el 2025 fins a l'abril es varen produir 5.000 compravendes d'habitatges a les Balears i enguany no han arribat a les 4.700.
I en aquest context, el catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de les Illes, Pere Salvà, calcula que les Illes necessitarien 100.000 habitatges més d'aquí a 15 anys per acollir els 200.000 nous habitants que l'INE preveu que hi haurà a l'arxipèlag, que això significarà la construcció de 20 habitatges cada dia, una dada que el catedràtic, ara jubilat, ha dit que és insostenible.
Sí, Pere Salvà ha exposat aquestes dades durant un seminari organitzat per la universitat. El catedràtic de Geografia Humana també ha afirmat que hi ha d'haver un canvi de model econòmic que permeti als residents tenir un habitatge digne i evitar l'exclusió social.
I aquest habitatge no pot ser la presó que han fet sortir la gent o els cotxes que han de viure. Això què implica? En el final, si comencem a donar tot això, és com una bomba que a poc se va donant, i aquesta bomba al moment dona grans àrees d'exclusió.
I quines solucions han aportat els experts, Carme?
D'una banda, el catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Las Palmas de Gran Canària, Juan Manuel Pareño, proposa que tan sols el 10% de l'habitatge es dediqui a usos turístics. I en el cas de les zones tensionades, Pareño diu que l'habitatge turístic s'hauria d'eliminar.
¿Qué podemos hacer para retirar las viviendas vacacionales existentes en zonas especialmente tensionadas? Porque retirar la licencia significa indemnizar. Es una actividad económica, hay que indemnizar. Y más en una administración como las autonómicas, que generalmente dedican un porcentaje muy pequeño de sus recursos públicos a temas habitacionales.
El doctor en geografia de l'UIB, Jesús González, es mostra més contundent i diu que aquestes tan sols una de les mig centenar de solucions que s'haurien de plantejar davant l'emergència de l'habitatge. González afirma que s'ha d'intervenir en el mercat, sobretot en la demanda, i ha demanat valentia als polítics.
Que toda aquella compra de vivienda, me da igual que sea extranjero o no, yo no veo el carnet de identidad, sea para uso residencial. Y por tanto, obligando a que si compras vivienda, tengas obligatoriamente que residir en ese territorio 10 años, por ejemplo. Hay juristas que dicen que eso no tiene encaje legal, otros que sí. Yo, con los que me lo consulto, pues parece ser que sí tiene encaje, pero es arriesgado. Pero si no somos valientes, no hay solución.
Els experts també han plantejat la creació d'una taxa turística, els fons de la qual es dediquin a polítiques d'habitatge.
I avui ens ha cridat l'atenció aquesta dada. Gairebé 4 de cada 10 ciutadans de les Illes s'han plantejat canviar de residència per la calor extrema que es pateix a l'arxipèlag. Així es desprèn de l'anàlisi realitzada per Fotocasa amb dades dels primers 6 mesos de l'any, que se situen 3 punts per damunt de l'any passat per les mateixes dates.
El desig de fugir és causat per uns estius de cada vegada més llargs i sufocants. A banda de la manca d'habitatges, que també n'és un factor, però aquesta dada del 40% vol dir que l'emergència climàtica ja competeix en la manca d'oferta habitacional i els preus elevats dels pisos com una variant important a tenir en compte. Per comunitats autònomes, Andalusia lidera el rànquing amb el 39% dels residents que s'han plantejat canviar de casa per la calor. La segueixen Catalunya, les Canàries i després, en quart lloc, les Balears, amb el 38% de la població.
És una notícia que coneixem a les portes d'un episodi de calor que s'espera per aquest cap de setmana amb temperatures que la Mediterrània superaran els 35 graus amb pics de fins a 40 graus a punts concrets de l'arxipèlag.
Avui només és l'interior de Mallorca que està afectat per l'avís groc de l'EMET per altes temperatures, una alerta que demà s'estén a Menorca i a les Pitiuses diumenge. Però a més, a Mallorca dissabte i diumenge la zona sud estarà amb avís taronja. I això vol dir que hi ha perill important per la forta calor en algunes hores del dia.
Així doncs, l'estiu s'estrena amb aquest episodi fort de calor que enganxa ja els més petits de vacances. Avui acaba el curs escolar. Més de 161.000 alumnes d'infantil, primària, ESO i primer de batxillerat de les Balears diuen adeu a les aules i als companys per gairebé 3 mesos. Enrere queda un curs que ha incorporat prop de 19.200 als centres públics i concertats i amb algunes novetats destacades. Antoni Vera, conseller d'Educació.
La prohibició de l'ús de telefonia mòbil en els centres educatius, a la vegada que també s'ha prohibit l'ús de pantalles digitals a l'ensenyament des d'infantil fins a quarta primària.
La regulació d'aquest dispositiu es va eclipsar a l'inici de curs, on també hi ha hagut un reforç dels recursos d'atenció a la diversitat, s'han entrat en vigor els nous currículums en diferents etapes educatives o s'ha millorat la cobertura de places docents.
En vista el curs que ve, es pretén posar el focus en l'atenció psicològica dels docents, també dels alumnes, en la incorporació de psicòlegs a primària. Precisament per reforçar el benestar, sobretot emocional, dels professors, els directors de primària i secundària reclamen més empara legal. Joana Maria Mas és la presidenta de l'Associació de Directors d'Infantil i Primària.
Qüestionats a vegades per algunes famílies, no totes, perquè també hem de dir que hi ha famílies molt col·laboradores i que ajuden molt i que t'acompanyen.
Aplaudeixen la consideració dels docents com a figura d'autoritat pública que prepara educació, però, diu el president dels directors de secundària, Joan Ramon Xemena, que es senten poc legitimats, sovint en suports escassos.
Se vol fer entendre a la societat pública que gairebé és culpable, és més de que el professorat estigui emocionalment malament, sí, culpa dels directius.
Els docents també diuen sentir-se sobrepassats per les complexitats en la gestió del dia a dia dels centres. Aquest curs hi ha hagut canvis en el sistema de gestió econòmica. Ara temen la implantació al curs que ve d'un nou sistema de gestió de personal que afectarà tots els docents. Aquí la clau, diuen, és l'anomenada desconnexió digital.
Ho dèiem en títoles, el jutge Peinado ha obert una altra peça en el cas de Begoña Gómez, en aquest cas en relació amb l'empresari Barrabés. Es tracta d'una peça separada per uns presumptes delictes de prevaricació i de frau dels interessos de la Unió Europea per suposades irregularitats en una sèrie de contractes sufragats amb fons europeus.
En una interlocutòria coneguda avui, l'instructor ha demanat a la Fiscalia un informe sobre la tipicitat d'aquest fet. La decisió arriba mentre s'espera la possible adopció de mesures cautelars després que l'audiència preliminar a la qual varen ser convocats els tres acusats de la causa principal per informar-los abans d'enviar la causa cap a l'Audiència Provincial de Madrid, que serà la que en darrer terme decidirà si es tanca amb un judici en jurat popular tal com vol Peinado. El magistrat també resol aquest dia si retira el passaport a la dona del president Pedro Sánchez, com demana l'acusació popular.
I amb aquest context i també amb els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero declarant com a imputat a l'Audiència Nacional encara recents, el PP no vol afluixar la seva ofensiva i ha presentat una nova moció al Congrés per obligar els grups polítics a posicionar-se respecte d'un avançament electoral. Miguel Tellado és el secretari general del PP.
Esta legislatura nunca debió de haber existido, pero toda vez que se van conociendo una detrás de otra, cada una de esas 15 causas judiciales abiertas, se demuestra, se acredita, se confirma que esta legislatura ha llegado a su fin. No lo dice el Partido Popular, lo dice el Partido Popular y los socios de Pedro Sánchez. Los que le hicieron presidente le están diciendo que es el momento de convocar elecciones.
Jornada avui negra al Líban, on Israel ha deixat una vintena de morts en diversos atacs mentre s'ha suspès la cimera entre els Estats Units i l'Iran a Suïssa sense nova data prevista. Una cancel·lació que es justifica per l'ofensiva israeliana, tot i les advertències, també del mateix Donald Trump, d'aturar els atacs per poder negociar així un acord de pau durador a la zona.
Les converses de pau entre els Estats Units, Iran, Qatar i el Pakistan s'han ajornat de manera sobtada fa poc més d'un dia que el president nord-americà Donald Trump i el seu homòleg iranià Massoud Pezeshkian varen signar el memoràndum d'entesa en el qual, a més del desbloqueig de l'estret d'Hormuz, s'acordava i el cessament de l'ofensiva durant 60 dies. Israel no ha complit, tot i les advertències fins i tot dels seus socis.
Amb aquest punt internacional arribarem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Amb Juan Luis Marcos.
Són les 2:30. Bon dia. Temps ara per a la informació de Mallorca, que avui està marcada per les darreres informacions sobre el cas Bastard, sobre el possible ús indegut dels cotxes oficials del Consell de Mallorca. Llorenç Galmés diu que analitzarà les despeses de l'alt càrrec de Vox, però no el destituirà. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. El president del Consell de Mallorca ha trencat el seu silenci 2 dies després de fer-se públic l'informe oficial del Consell. El document revela que el vicepresident va fer el manco 20 desplaçaments a llocs en els quals no consta que tingués cap acte institucional. També constata proveïments de carburant injustificats i hores intempestives. Tot i això, Galmés insisteix que no hi ha hagut mal ús dels recursos públics. En canvi, Més per Mallorca considera que la continuïtat de Bastard és políticament insostenible.
Avui també és notícia que les obres del polígon de Son Noguera a Llucmajor continuaran endavant, malgrat que els informes municipals apunten també a possibles irregularitats.
El ple de l'Ajuntament de Llucmajor ha rebutjat avui matí una moció de l'oposició que reclamava paralitzar els treballs. Vox, soci del Partit Popular, s'hi ha abstingut i la votació ha registrat un empat que s'ha desfet gràcies al vot de qualitat de la batllessa Xiscalàs Colàs. L'oposició recorda que la Guàrdia Civil manté una investigació oberta sobre el cas.
De seguida en parlem de tot això i més. Abans, però, connectem amb la DGT per fer una ullada al trànsit. Nelly García, bon dia. Quina és la situació ara mateix?
Bon dia. I en aquest moment es troba en trànsit lent a la via de cintura, en sentit aeroport, des de la sortida de la Vileta fins a Sonogo, a l'enllaç de l'autopista d'Inca, també a la via de cintura, en sentit Andratx, a l'autopista de Llucmajor, en sentit Llucmajor, entre la sortida del Coll d'en Rabassa i la sortida de Campastilla, i a l'autopista d'Andratx, en sentit Palma, també en trobava un poquet de retencions entre Portals i Bandinac. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, Joan Jiménez, des del control tècnic. Fem una pausa i comencem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caip.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de las Illes Balears.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda? ¿Quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem a l'inici, continua la polèmica al Consell de Mallorca pel cas Bastard. El president de la institució, Llorenç Galmés, ha trencat el seu silenci i s'ha pronunciat avui per primera vegada sobre els resultats de l'informe oficial elaborat pel Consell, informe sobre l'ús indegut dels cotxes oficials per part del vicepresident. Galmés s'ha aferrat a les conclusions del document per mantenir Bastard en el seu càrrec, tot i que revela proveïment de combustible injustificat i a hores intempestives.
Segons l'informe oficial de la mateixa institució, Bestart hauria emprat targetes de benzina del Consell per a viatges privats i familiars, així com altres recursos públics sense relació amb l'activitat institucional. A més, l'informe recull un fet molt cridaner, la compra d'un boc, un cabrit mascle pagat amb fons públics. Després de 2 dies de silenci, el president Galmés manté que no hi ha hagut mal ús de fons públics.
Secretari d'Ànica, bueno, aquestes després s'hauran d'analitzar. Nosaltres en aquest moment ens basem en el que diu l'informe del secretari general i de l'interventora general, que diu que no hi ha hagut cap mal ús dels béns del Consell de Mallorca.
En canvi, més per Mallorca denuncia que les darreres informacions sobre aquest cas evidencien l'ús de recursos públics per interessos i capritxos personals.
La portaveu de Més, Catalina Inés Perelló, diu que la continuïtat de l'alt càrrec de Vox és políticament insostenible i acusa el president Llorenç Galmés de complicitat.
Els dobbers de tots no són per els capricis de cap càrrec públic. Aquesta manera de confondre allò públic amb allò privat és intolerable i la situació és políticament insostenible. Galmés no pot continuar callant i mirar cap a una altra banda.
També ho dèiem en titulars, en divisió en el govern municipal de Llucmajor per les polèmiques obres del polígon industrial de Son Noguera. Vox s'ha desmarcat de PP i d'ASI i s'ha abstengut a la votació d'una moció presentada per l'oposició. La iniciativa de PSOE, Més i Llibertat per Llucmajor reclamava paralitzar els treballs a causa dels 6 informes municipals que apunten a possibles irregularitats urbanístiques. La votació ha registrat un empat que s'ha trencat gràcies al vot de qualitat de la Baldassa, que ha votat a favor de la continuïtat d'aquestes obres. Amb tot, així és que l'escola s'espera ara un altre informe, en aquest cas no vinculant, per prendre una decisió definitiva.
D'aquesta manera, la moció presentada per l'oposició i que també incloia la reprovació de la Baldassa ha estat desestimada en el ple extraordinari d'avui. Els socialistes apunten a possibles interessos ocults i diuen que esperaran els resultats de la investigació de la Guàrdia Civil. Jaume Oliver n'és el portaveu.
No ho aturen, han demanat un informe no vinculant a una entitat com el CEUIP. Nosaltres no tenim res en contra que dir, però sí el que tenim que dir, i molt, és que no fan cas en els nostres tècnics i se'n van a cercar informes d'una altra banda. Això van dir, a ser un poc, no m'agraden aquests informes, vaig a veure si en trob d'altres.
Només Més i Llibertat Llucmajor destaquen que la decisió de la Baldassa crea un mal precedent i que està dilatant la situació. Són Oriol Gómez i Alexandro Gafar.
A més, el gran problema és que s'està obrint una porta a que qualsevol particular o qualsevol empresa que tingui un informe negatiu dels tècnics d'urbanisme pugui ser recorregut, perquè ara mateix ni tan sols la regidora ni la batlessa de Llucmajor fan cas als informes negatius dels tècnics d'urbanisme que declaren en aquest cas que hi ha una obra que s'ha d'aturar.
Pues consideramos que es una vergüenza lo que está ocurriendo, porque al final tenemos unos informes muy claros, y es que hay unas obras que no tienen la licencia y, por tanto, la ley urbanística dice que se tienen que suspender cautelarmente, pero la alcaldesa y la concejal de urbanismo están dilatando la firma de esos decretos.
El Partit Popular i ASI han votat en contra de la paralització cautelar de les obres d'ampliació del conegut també com a polígon de Son Fosquet, que segons la Baldassa Xiscalà Escolars ja van pel 50% executat i que varen començar fa un any. La cap del govern municipal remarca que confien en els tècnics de l'Ajuntament, però esperaran els informes de l'UIB, tot i que no siguin vinculants.
I llavors actuarem de la manera que hagin d'actuar. Si hem de dir s'ha de paralitzar l'obra, s'afirmarà la paralització total de l'obra, i si s'ha de fer una modificació perquè la paralització sigui parcial en lloc de total, pues també s'assignarà.
Vox, soci del govern del PP, i Sull s'han abstengut en la votació.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Són les 2:38. Avui també vos contam que les sol·licituds per regularitzar vehicles amb matrícula estrangera han augmentat en un 40% en només 4 anys. En concret, el 2022 es rematricularen 2.700 cotxes. L'any passat en foren més de 6.000. Segons el Consell de Mallorca, la nova llei de limitació d'entrada de vehicles, que ara mateix es tramita al Parlament, servirà per aturar aquesta allau. Només, recordem-ho, es permetrà matricular un vehicle per habitatge als no residents.
És una de les qüestions que s'han abordat durant la reunió d'aquest divendres entre els governs insulars de Mallorca i Eivissa per compartir experiències i també els resultats de la normativa que ja s'aplica a la Pitiusa Major. Són el conseller de Mobilitat de Mallorca, Fernando Rubio, i el vicepresident i conseller de Mobilitat d'Eivissa, Mariano Juan.
Els resultats de l'aplicació d'aquesta llei, 32.000 vehicles menys, el qual a nosaltres ens va motivar a continuar fent feina i avui estem ja molt a prop de que aquesta llei sigui una realitat a l'illa de Mallorca.
L'efecte d'aquesta baixada va ser la causa, va ser el cupo que es va aprovar en el seu moment i aquest any hem aprovat ja un cupo per aquest any i per el que ve, reduint encara més aquest límit, doncs en 2.500 vehicles menys que es acabarà d'aprovar l'any passat.
Mentrestant, Podem acusa el govern municipal de Palma de permetre que els cotxes de lloguer ocupin solars de forma il·legal i amb impunitat. La formació critica que el PP i Vox protegeixen les grans empreses turístiques mentre ignoren, diuen, els problemes dels veïnats.
Unides Podem denuncia que moltes empreses usen solars com a dipòsits massius de vehicles sense tenir llicència. La formació ha demanat un pla d'inspeccions per frenar aquesta activitat il·legal que satura la ciutat. Tot i això, el PP i Vox han votat en contra de la proposta. La regidora d'Unides Podem, Lucía Muñoz, acusa l'equip de govern de donar barra lliure als grans operadors turístics i exigeix que facin complir la normativa urbanística i ambiental.
Són molt ràpids per assenyalar persones vulnerables o col·lectius que tenen poca capacitat de defensa, però quan parlem de grans empreses que fan negoci a costa del nostre territori i de la nostra ciutat, apareix l'estora vermella i la impunitat.
Unides Podem insisteix que la ciutat ha de defensar els residents i posa fi a un model turístic desbocat que consumeix els recursos de l'illa.
Per part seva, el PSOE de Palma reclama al Batlle una actuació urgent a la plaça d'Alexander Fleming i al barri de l'Arxiduc. Els socialistes en denuncien l'abandonament total d'aquesta zona. Per això presentaran una moció al ple d'aquest mes de juny amb 6 mesures per dignificar, diuen, la barrada.
Entre les peticions principals destaquen reforçar la neteja i arreglar les vorvies. També demanen sembrar de nou arbres on se n'han arrabassat i solucionar les goteres dels locals. El regidor socialista Pepe Martínez ha estat molt dur amb la gestió de l'Ajuntament.
Al final, Archiduc és un barri ara menys amable, menys habitable, amb menys sombres, amb menys árboles, amb menys fuentes d'aigua, més sucio i especialment con cero cariño.
El socialista també ha criticat amb ironia la brutor a les zones infantils. Assegura que els nins juguen damunt els excrements i pateixen altes temperatures per la falta d'ombres. El PSOE espera que el ple aprovi aquestes mesures per dignificar el barri de l'Arxiduc.
I ara una notícia d'informació de servei públic, perquè coincidint amb la fi del curs escolar, l'EMT de Palma reforçarà el servei en les línies turístiques. A partir de dilluns canvia els horaris per adaptar-se a les vacances escolars i a l'arribada de visitants. Les línies que van cap a la platja tindran més busos i passaran més sovint. Parlem de la línia 4 de les Illetes i de les línies 23, 25 i 35 que van cap a Serenal i Camp Estilla.
Hi haurà més vehicles a les hores punta i, sobretot, més servei durant la nit. El canvi més gran es notarà al migdia i al vespre. Per exemple, la línia 25 passarà cada 6 minuts en lloc de cada 8 entre les 12 i les 3 del migdia. A més, el servei de nit d'aquestes línies costaneres creixerà un 25% per donar servei a residents, turistes i treballadors. Per contra, com que ja no hi ha escola, es reduiran una mica els busos de les línies 5, 7, 8 i 10 els dies feiners. També s'aturen els reforços escolars de les línies 10 i 12. Finalment, la línia de 9 de la UIB canviarà algunes hores de sortida, però atenció, aquest darrer canvi no es farà fins al dilluns 29 de juny.
I el Consell ha presentat avui la Gala del Comerç de Mallorca 2026, que es durà a terme el pròxim 2 de juliol en el Teatre Principal de Palma. Una cita que valora el comerç local i reconeix la trajectòria i la contribució dels establiments comercials a l'economia i la societat de l'illa.
La presentació ha tingut lloc avui matí al Museu de Mallorca i ha comptat amb la participació del president del Consell, la consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, ACDECO i PIMECO. Galmés ha destacat que comprar en establiments locals és una manera de fer costat als nostres agricultors, artesans, productors i empresaris de l'illa. És Llorenç Galmés.
Perquè el comerç local és una senya d'identitat, és una proximitat, forma part dels nostres barris i volem donar suport perquè se pugui celebrar aquesta gala i se pugui fer reconeixement merescut a totes les persones que durant moltes dècades han fet un esforç imprescindible per donar continuïtat en el comerç de proximitat.
En la presentació d'avui s'han donat a conèixer els guardonats d'aquesta edició en 11 categories diferents i 3 premis especials. Destaquen, per exemple, el Premi al Comerç de Proximitat per a la Ferreteria Comercial Gravina de Porto Colom i el Premi al Comerç amb Història per a l'emblemàtic Can Joan de Saigo. A la gala del pròxim 2 de juliol participaran, entre altres artistes, el Casta i el grup dels 80 Còmplices, que sona de fons serà a partir de les 7:30 del vespre.
Així arribarem a les 2:45. Temps ara per a la informació esportiva aquí a IB3 en ràdio.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia.
Pendents un dia més del Reial Mallorca, que continua sense entrenador i sense parlar del mercat de futbolistes.
Bé, de Morici, ja és a Istanbul per passar la revisió mèdica i convertir-se en nou jugador del Fenerbahçe. I el fitxatge de Pablo Maffeo amb l'Olympiacos ja és oficial. El Mallorca, després de dies de silenci, s'ha pronunciat per confirmar l'adeu de Maffeo, però encara no ha dit res de la sortida de Morici ni tampoc dels moviments més recents pel que fa a la sortida de Martin de Michelis. De la mateixa manera, com dèiem, no consta que el Leipzig hagi pagat encara la clàusula de rescissió per l'entrenador de Michelis i el Mallorca, per tant, continua sense firmar un nou entrenador. El darrer nom de Luis García Fernández s'afegeix a les darreres hores al de Javi Calleja, ex del Villarreal, entre d'altres. Amb tot això, ahir la Unió de Penyes Mallorquinistes va reunir-se amb la directiva del club. El cap de negoci, Alfonso Díaz, els va transmetre certa tranquil·litat. Sentim el que deia el president de la Unió, és Toni Vallespí.
S'està fent feina, que en Pablo Hortels està, segons paraules textuals, no està dormint els vespres de passar feina que està fent, i que estic convençut de que farà una bona plantilla de cara a la propera temporada i un bon projecte que il·lusioni, sobretot el mallorquinisme, i poder tornar a la primera divisió, que és l'important.
Un altre dels temes va ser la campanya d'abonats. El club estudiarà reduir un 30% dels preus dels abonaments per a la pròxima temporada amb l'equip a segona divisió.
He pogut presentar aquest dossier amb 10 o 12 propostes importants, i sobretot unes moltes importants, és una rebaixa de la quota de l'abonament de cada propera temporada, no? que ell va entès, i que pues, probablement hi haurà una rebaixa d'aquesta quota d'abonament.
I avui sabrem quin serà el darrer equip en acompanyar el Mallorca a la segona divisió, en aquest cas per ascendir. S'enfronten Sabadell i Zamora en partit de tornada de la final per l'ascens, amb avantatge mínima del Zamora, que va guanyar per 1-0 el partit d'anada.
Pel que fa al Mundial, Espanya farà avui la penúltima sessió d'entrenament abans del partit de diumenge.
La selecció necessita la primera victòria del Mundial i tractarà d'aconseguir-la contra l'Aràbia Saudita diumenge a les 6 del capvespre. Si els de Luis de la Fuente guanyen, sumarien 4 punts dels 9 possibles. Recordam que el tercer partit i darrer d'aquesta fase de grup serà contra l'Uruguai el dissabte dia 27. Sentim el jugador d'Espanya, Marco Corella.
Ya se está viendo, no solo nosotros, que ningún partido está haciendo fácil. Todos los equipos que han venido aquí es porque se han clasificado, porque tienen talento. Quizás no ganamos por nuestra culpa, porque no estuvimos lo finos que solemos estar, que tenemos muchas ganas, sabemos lo que fallamos, lo estamos trabajando esta semana y ojalá nos pueda salir un gran partido y conseguir esos 3 puntos.
Pel que fa als altres grups, ahir un mallorquí es va classificar per als 16ens de final. Toni Amor, juntament amb Javier Aguirre i la banqueta de Mèxic, van guanyar per 1-0 a Corea del Sud i fan així ple de victòria. Et sentim el que deia l'exentrenador mallorquinista Javier Aguirre.
Creo que fue un partido muy táctico, muy difícil de digerir para la afición, que estuvo inconmensurable, ¿no? Felicidades y agradecimiento a la afición de Jalisco, porque nos ha tratado desde que llegamos de manera fantástica y hoy se notó el calor de la gente, el empuje que te da el México, México, el cántico, las banderas, las camisetas, es inenarrable, ¿no? Solo para los que estamos ahí que ayuda muchísimo.
A més, també ahir es varen jugar aquests altres partits. L'empat a 1 entre República Txeca i Sud-àfrica, Suïssa 4, Bòsnia-Herzegovina 1 i la golejada del Canadà 6-0 a Qatar amb un gol a més de l'ex-mallorquinista Kyle Larin. I per avui, quan siguin les 9 del vespre, Estats Units-Austràlia i la pròxima matinada, a la mitjanit a les 12, Escòcia-Marroc, a les 2 i mitja, Brasil-Haití i a les 5, Turquia-Paraguai.
La penya esportiva és a una passa d'ascendir a la segona federació.
I l'entrenador Ramiro González ha passat pels micròfons d'Esports 3 just abans de la tornada de la final per l'ascens a segona federació contra l'Arenas d'Armilla. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. La penya esportiva necessita la victòria en 90 minuts o 120 o als penals. Ramiro preveu un partit llarg, però amb un bon inici i ocasions per al seu equip.
Veo similar a una primera parte que le hicimos al Mallorca y al Manacor, en la cual no vamos a ir a por la portería. En casa somos muy fuertes. Si estamos acertados de cara a gol, tengo una sensación muy positiva en la primera parte, pero va a ser un partido muy largo y muy duro. Pero creo que si estamos acertados de cara a gol, va a ser una primera parte bonita, bonita para el espectador. Creo que vamos a jugar en campo contrario mucho. Van a tener dos, tres transiciones buenas, pero creo que se avecina una primera parte muy buena de la Peña Deportiva. Luego ya te digo que va a ser un partido largo porque ellos manejan todos los tiempos. Fuimos allí, habían 3.500 personas, el recibimiento. Entonces es un plus, ¿no? Entonces sí, les pido por favor a toda esa gente de Ibiza que suba a echarnos un cable porque lo vamos a necesitar seguro. Y queremos jugar en las mismas condiciones que ellos han jugado en su casa, ¿no? Ver este estadio a reventar, ese aliento, esa presión, eso que nos puede llevar en volandas. Porque nos puede llevar en volandas, porque creo que se lo merecen. Yo viví uno y no lo viví en el campo, ¿no? O sea, yo ascendí con la peña, ¿no? Y yo quisiera, lo que le digo a ellos, quisiera saber que esa felicidad que te guardas en la mochila de por vida. O sea, no estamos hablando de firmaría ascender y no entrenar el año que viene. Fíjate las ganas que tengo de ascender.
Demà a les 8 de la tarda en directe en línia pel web d'IB3 i aplicacions amb narració de Raúl Medrano i comentaris de Jordi Riera, penya esportiva, Arenas d'Armilla per un joc a segona federació.
En bàsquet, el Fibui Mallorca ha presentat avui el seu nou entrenador.
Àlex Formento arriba a Somoix amb molta il·lusió, tot i que és conscient de les limitacions del club. El nou líder de la banqueta confia poder confeccionar una plantilla competitiva i assolir l'objectiu principal, que diu és la permanència a la categoria.
Tinc molta il·lusió, és un repte apassionant, engrescador, i espero que ho puguem transmetre a tothom de la illa. Evidentment, nosaltres coneixem que no estem a la part dels pressupostos de la Lliga, ni potser tan sol a la part mitja, però dona igual, nosaltres ens oblidem d'això, nosaltres intentarem fer el millor equip que nosaltres, el Fiwi, som capaços de fer.
I a la Lliga ACB, el Barça va guanyar ahir el València en el primer partit de la final. L'equip blaugrana es va imposar a la pròrroga i recupera així el factor pista abans de jugar demà el segon partit.
En tenis, Marta, demà es dona el surs a una nova edició del Mallorca Championships.
L'ATP 250 de Santa Ponça començarà demà amb la que és ja la seva sisena edició. El quadre individual destaca la participació de tenistes que ocupen el top 40 del món, com l'espanyol Alejandro Davidovic, número 22, Tiafoe, 26, o Mariano Navone, número 39 del rànquing ATP. A més de la participació del guanyador del 2022, Stefano Tsitsipas, actual 80 del món. Sentim Pilar Carbonell, ella és la responsable de l'empresa patrocinadora.
Crec que per aquesta edició no només hem fet un canvis estructurals a lo que és, pues, es torna a agenciar amb un vot de qualitat molt important, que jo crec que tothom que arribi i vengui a veure el tenis se'n donarà compte. Tenim una grada tremenda, una carpa VIP espectacular, i les pistes jo crec que estan millor que mai, i com tu bé deies, els jugadors, bueno, pues crec que és el millor quadre de 6 anys.
L'esport de Menorca va celebrar ahir la gala de l'esport menorquí per reconèixer els millors de la temporada.
El Consell va lliurar els guardons d'aquesta segona edició i entre els premiats destaca la Barca de Menorca com a millor equip pel seu subcampionat de Lliga. També va rebre el seu reconeixement el Club d'Atletisme L'Esport Menorca, l'Atlètic Mercadal Menorca Futsal i els medallistes dels Island Games d'Orkney, entre d'altres. Sentim el que deia el president de la Barca, Andreu Hernández, i Lucien Paul, presidenta de L'Esport.
Nosaltres, com a màxim exponent de l'esport femení aquí a les Illes i a Balears en general, pues, l'agraïment i el reconeixement a la feina que fa el Consell. La veritat és que han estat dos anys molt bons, un parell de títols, han arribat ja a semifinals, arribem a lo màxim que el podem cada temporada.
I tot junt fa que bueno, aconseguirem tenir un equip competitiu, amb atletes de qualitat, un cos tècnic que està a l'altura d'aquesta categoria. Bueno, la suma de tot fa que siguem a bon joc.
I acabam amb dos apunts.
En ciclisme, avui es disputa la tercera etapa del Tour de Suïssa amb 158 quilòmetres de recorregut i on l'artenenc Enric Mas es vinta la classificació general a 7 minuts 16 segons del líder Pogacar. Segon és l'equatorià Richard Carapaz. I en motociclisme, avui s'ha encetat el Gran Premi de la República Txeca amb la primera jornada d'entrenaments lliures i amb la presència dels pilots mallorquins. Joan Mira MotoGP ha fet quart el primer entrenament lliure i participa també a Moto2 Izan Guevara, recordant que Izan ara per ara és segon a la classificació general en lluita pel títol mundial de la seva categoria.
Gràcies, Marta. Després dels esports, ja ho sabeu, arriba en la cultura amb les principals estrenes cinematogràfiques. Abans, però, una petita pausa.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
I sonen els pianos avui perquè és el moment d'explicar-vos què podeu veure als cinemes i atenció Laura Marcos perquè arriba l'amo a la pantalla gran.
És un tema recurrent, però en conjunt els cinemes exploten de ganes de viure la vida. Anirem de més fosc a més clar des de Mèxic. Somnis, dreams.
Gracias a mi preciosa hija Jennifer, que ha trabajado a mi lado para hacer de esta fundación lo que es hoy. ¿Qué pasa con los mexicanos?
Una història sobre l'eròtica del poder en un món més injust que mai. Jessica Chastain és una dona rica que decideix donar suport a un jove ballarí, Isaac Hernández, que travessa la frontera perseguint els seus somnis i el seu amor. Però, a la fi, la realitat sempre s'imposa. I la de Catalunya, un film que es mou entre l'humor i el drama. Viva!
Benvinguda! Who wouldn't like to live 120 years?
Va d'una dona que ronda la quarantena i que acaba de superar un càncer. I quan se centra en la seva vida, de cop hi romp en Max, un al·lot de 23 anys que posa la seva existència a centrifugar. Ella és Aina Clotet, ell, Marc Soler. I de segons, Llull Beltrán, Willy Toledo o Xavi Daura, dels Venga Monges. Diversió en segona línia per a un drama. I ja que anant de diversió, el plaer serà nostre.
¿Por qué no ha venido a verme antes?
Nunca he tenido un orgasmo. Si quiere disfrutar, tendrá que currarse.
No funciona. Bueno.
Y dejarse llevar.
Aquest és el títol d'aquesta pel·lícula francesa, ortodoxa, això sí, que conta la història de Fanny i Tom, que han estat 20 anys casats sense que ella hagi tingut un sol orgasme. Després de provar coses viàries, coses vàries i de fer el ridícul en diverses ocasions, ell, enginyer, decideix inventar la màquina orgàsmica i definitiva, el Womanizer, i sí, està basada en fets reals. Som François Cruzet, el d'Intocable, i Alexandra Leimi, de Lucky Luke. Garantia. I per si no vos basta, encara queda 15 proves d'amor, francesa també, com el thriller Cas 137 o la sueca Habitació 13, de terror. Teniu per triar salut i cinema.
Seguim en cinema perquè l'actriu i cantant danesa Trine Ditholm rebrà el premi Masters of Cinema a la pròxima edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. L'anunci s'ha fet fa uns minuts.
Trine Ditholm és un artista capdalt del cinema i ha protagonitzat nombroses pel·lícules de culte com La Comuna, Reina de Corazones o Poison. Amb aquest premi, Ditholm s'afegeix a una selecta llista de guardonats de l'Atlàntida com ara Ken Loach, Juan Antonio Bayona o Alberto Iglesias.
I una nota a l'agenda: aquest dissabte al Cafè a Tres Bandes, a Palma, podeu gaudir del concert de dos amics de l'escena mallorquina, Toni Brunet i Miquel García. Estones junts i estones tots sols presentaran temes crus i sense artificis.
Se ha caído la pintura de la pared. He perdido la memoria.
Són les 3 i és moment d'actualitzar les qüestions més destacades d'aquest divendres 19 de juny. Els experts proposen destinar un màxim d'un 10% del parc immobiliari a lloguers vacacionals, sempre que no siguin zones tensionades. En aquest cas, ni tan sols s'hauria d'assolir aquesta xifra. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. En un seminari avui a la UIB, professionals del món de la geografia i també de l'habitatge han debatut sobre com fer front a un increment poblacional que creix a un ritme superior a l'estoc immobiliari disponible. El catedràtic de Geografia Humana, Pere Salvà, calcula que les illes necessitarien 100.000 habitatges més d'aquí a 15 anys per poder acollir els 200.000 nou habitants que l'INE preveu que hi haurà.
Si comencem a donar tot això, és com una bomba que a poc se va donant, i aquesta bomba dona grans àrees d'exclusió.
A Eivissa es registra el primer mort per balcòning a Espanya.
L'home va caure al setè pis a Sant Antoni de Portmany fa dues setmanes. Es trobava a la UCI en estat crític i avui ha mort. El jove de nacionalitat colombiana era resident a Mallorca i passava uns dies a Eivissa a casa d'uns familiars.
El govern recupera el complement de productivitat als funcionaris.
El Consell de Govern ha aprovat avui els criteris que regularan l'aplicació d'aquest plus econòmic que cerca reconèixer la tasca dels treballadors més productius, segons ha explicat el portaveu Antoni Costa.
Para generar y premiar a aquellos funcionarios, que los hay muchos, que hacen un buen trabajo, muestran máximo interés y, ¿por qué no decirlo? Pues muchas veces pues destinan parte de su jornada privada a hacer tareas.
Alejandro Roa pren possessió com a nou president de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de les Balears.
Ha estat en un acte a la sala del jurat del Palau de Justícia. Roa, que des d'avui és el nou responsable de dirimir els conflictes laborals, ha destacat que la feina no només consisteix en una prestació econòmica, sinó en una necessitat de la persona. Ha defensat que la justícia social ha d'actuar on la pèrdua de la feina i la precarietat amenacen la dignitat de les persones.
Dimiteix per motius personals el director general de Agricultura, Fernando Fernández.
Serà substituït per Georgina Brunet, fins ara gerenta de l'Institut d'Investigació i Formació Agroalimentària. Fernández va arribar a les Balears l'any 2019, a principi de l'anterior legislatura progressista. Primer com a cap de gabinet de la Conselleria, per després assumir la Direcció General d'Agricultura. Tot i el canvi del govern, Fernández va continuar en el càrrec fins al dia d'avui.
Llorenç Galmés analitzarà les despeses del seu vicepresident, Pedro Bastar, però no el destituirà.
El president del Consell de Mallorca ha trencat el seu silenci dos dies després de fer-se públic l'informe oficial sobre un possible ús indegut dels cotxes oficials. El document revela que el vicepresident va fer al manco 20 desplaçaments a llocs en els quals no consta que tingués cap acte institucional. També constava proveïments de carburant injustificats i, a més, a hores intempestives. Tot i això, Galmés insisteix que no hi ha hagut mal ús dels recursos públics. En canvi, Més per Mallorca considera que la continuïtat de Pedro Bastar és políticament insostenible.
I de la plana plana internacional, jornada avui negra al Líban, on Israel ha deixat una vintena de morts en diversos atacs.
Això mentre suspèn la cimera entre els Estats Units i l'Iran a Suïssa sense nova data prevista. Una cancel·lació que es justifica per l'ofensiva israeliana que, tot i les advertències també del mateix Donald Trump, continua amb els atacs i impedeix negociar un acord de pau durador a la zona.
Tot això en un dia en vermell al calendari, perquè han acabat les classes.
Tot i la tristesa d'alguns, el cert és que molts encaren gairebé 3 mesos de vacances amb il·lusions i amb molts de plans.
En setembre m'aniré a Argentina.
Aniré a Jaén a veure les meves cosines.
I pues a passar-me-lo bé, no?
I amb aquest missatge arribem a les 3 i 4 minuts, és tot. De moment, les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara vos deixam amb Tèntol.
Més informació a ib3notícies.com.